Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ara farem un aclariment. Enrique Figueredo i Pere Cullell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, fem la crònica negra tots els dijous, però torno a repetir la notícia amb la qual comentàvem avui a l'informatiu de les 8 del matí, que han assaltat un matrimoni de jubilats a Santa Cristina d'Aro dilluns passat i els lladres van jugar a la ruleta russa amb la dona. Es veu que els lladres van lligar la víctima de peus i mans i se'n van dur res, aviam, sí, aparells electrònics i 500 euros en efectiu, però es veu que els van apuntar a pistola. Diu que hi havia dues bales i que amb ella, estem parlant de jubilats, i que amb ella van fer la ruleta russa. I això em ve al cap el que parlàvem amb el Pere Cullell la setmana passada, perquè això és sadisme, no, directament?
Sí, això és sadisme, tant si és cert com si no ho és. Vull dir, fer la ruleta russa és o et mato o no en funció de l'atzar. Això és increïble, no?, perquè és zero empatia, m'entretinc amb el teu dolor. És probable que fessin veure que fos ruleta russa, que li ensenyessin la bala i que al final...
I la traiessin. Clar. Però és igual, però igualment és una tortura.
Clar, clar, el que dispara sap que no fas res, però l'altre no ho sap. Llavors, el pitjor és l'angonia aquesta, clar, és aquest patiment.
És una tortura, no sé si segurament el que volien era treure'ls alguna mena d'informació. Era un mecanisme de pressió.
O jugar,
saps? De totes maneres, ja ho hem comentat alguna vegada en aquest programa, però aquests grups prefereixen víctimes dèbils, i quan més dèbils millor, i a sobre diguéssim, les castiguen doblement, no? Buscant jubilats, són més febles, físicament no poden oferir pràcticament cap mena de resistència. En fi, és un perfil que absolutament canalla i vil, que se n'aprofiten d'aquesta situació i de la soledat de moltes d'aquestes urbanitzacions de la Costa Brava.
Va, aviam, un aclariment. Sí, què passa, Enrique?
Sí, un aclariment, una correcció sobre un cas que vam explicar fa un parell de setmanes quan vam parlar dels crims en família. La gent ho recordarà. Per error als nostres arxius, vàrem explicar que la principal hipòtesi de tres morts ocorregudes a Caldes de Malavella al Nadal de 2007 va ser que una mare havia matat les seves dues filles menors. És cert que finalment, i això és el que ens va quedar per dir, que no vam poder explicar, el forense va determinar que les morts van ser accidentals per inhalació de monòxid de carboni. Expliquem tot això per respecte a la memòria de les víctimes i els seus familiars i amics. L'esperança, com es deia la mare de les dues noies, és recordada pels seus amics que s'han posat en contacte amb nosaltres com una mare exemplar que provava de tirar endavant les seves filles. La difícil situació econòmica no li permetia cap altre medi de calefacció que la llar, de foc, i és així perquè es va produir la intoxicació mortal que inicialment es va investigar com un doble homicidi.
Val. Dit això, anem en matèria del que era la segona part dels tirotejos. L'última vegada que us vam tindre junts en aquest estudi vam estar parlant precisament d'això, de les situacions límits amb armes de foc, de com reacciona el cos humà davant d'aquestes situacions, de com ho fa un policia, i el testimoni d'alguns experts que ens va ajudar a saber com de lluny està la realitat de la ficció en un intercanvi de trets. Que una cosa el que veiem a les pel·lícules o a les sèries i una altra el que passa realment.
Sí, fem un petit recordatori. Vam saber que en una situació de màxima tensió el policia que s'enfronta a una amenaça armada efectua els primers trets de forma instintiva i sense saber molt bé on apunta. Això és una de les coses que ens van cridar molt l'atenció i creiem que l'audiència també. Així és on ho va explicar el sergent de Mossos David Berengueras, estudiós i expert en aquestes matèries. El comissari del Cos Nacional de Policia, el senyor Juan Martínez, protagonista i testimoni d'algun perillós enfrontament amb armada, ens va explicar el que se sent en aquestes situacions i va glosar algunes vivències.
Sí.
Va ser tremendo. Les seves paraules també són molt eloqüents. Avui completarem aquest espai amb algunes dades més i citarem alguns dels més famosos tirotejos de la història negra mundial.
Anem a recordar la filosofia del tu i jo.
Sí, bàsicament és que no hi ha protocol quan et trobes davant d'una situació d'aquest tipus, que és una situació límit, que el cos reacciona mecànicament, no hi ha temps per pensar, no hi ha nervis tampoc. Nervis hi ha abans del tiroteig, després del tiroteig, durant el tiroteig hi ha màxima concentració, que els ferits no cauen com a les pel·lícules fent crits, perquè generalment un tret pràcticament no se sent, si no és mortal, que doncs sí que clar, naturalment mora, no?, i cau. Però la majoria de trets ni se senten, els mateixos protagonistes estan tan tensos que ni senten el tret, que ve a ser com un raig d'aigua freda que t'entra al cos, i que fins després, quan tot està ja més tranquil·litzat, la gent no comença a comprovar fins a quin punt estan ferits o no.
Aviam, més coses, Pere.
Més coses. Bueno, hi ha uns protocols que diuen que s'ha de mirar de reduir de disparar a zones no vitals quan s'ha de disparar.
O sigui, jo digui, no disparin a matar.
No disparin a matar, però clar, quan és el tu i jo, no pot haver-hi massa mira.
Això vam veure que era molt complicat, perquè es parlava de la que disparava l'adrenalina, sí. Les pupil·les s'obrien, es produïa l'efecte túnel a la visió, que això feia que perdies profunditat. No sabies ben bé si darrere de l'objectiu hi havia persones o elements en moviment o no. I dins de tot aquest sidral, si permeteu l'expressió, passa el que estàvem explicant ara, no?
Juan Martínez, que és el comissari responsable de la Policia Científica del Cos Nacional de la Policia de Catalunya avui, i que als anys 80 era membre del grup d'atracaments, explica que en aquells moments de màxima tensió, l'objectiu no és matar, l'objectiu és anul·lar a qui dispara.
Cuando dispara no dispara con la intención de matar, sino de anular. Si hubiera algún tipo de arma que le diera al delincuente y que cayera redondo, sin necesidad de matarlo, estaríamos todos con ese tipo de arma. El problema es que cuando a ti te disparan y tú disparas, no disparas para matar, sino para anular y para evitar que sigan disparándote. Que probablemente de esos disparos muera esa persona, eso es casi inevitable. Pero no disparas nunca para matar.
Quan entres a preguntar i tu has matat mai? És una pregunta que mai té resposta, perquè ni es planteja això. És a dir, estàs en un tiroteig, fas el que has de fer, es tracta d'anul·lar, hi ha paraules amb les quals no s'hi vol entrar. Es pot arribar a pensar que a base de practicar aquest tipus d'experiències de tirotejos, el policia és més eficaç, que pot haver-hi com agents més especialitzats. Juan Martínez ho nega perquè aquest tipus de xocs són o han de ser absolutament excepcionals.
El enfrentarte, dijéramos, al tiro limpio con las personas no se practica. Yo pienso que si te enfrentaras una vez al mes o dos veces al mes, eso nadie estaría en la policía. Eso de las películas que todos los días están en enfrentamientos armados, cada día están disparando, eso no existe. Eso, la primera misión de un policía es llegar a casa vivo.
Siendo un policía es llegar a la casa vivo. A casa vivo.
Grans, que, frases,
hi ha moltes vegades que amb el tema de la policia... Ostres, i tu penses realment que hi ha molta gent que, segons quines feines tingui, que surt de casa i no sap si tornarà.
Ell defensa la idea de que Starkey Hatch no existeix, ja. Perquè és psicològicament impossible de mantenir. Tu no pots tirotejar-te cada dia. No pots posar la teva vida en risc cada dia.
Sí, de fet està a l'esgotament de combat que s'ha estudiat en qüestions bèl·liques, no policials, que són unitats sotmeses a pressió contínua de foc enemic, té un punt límit. Molts exèrcits han fet estudis sobre això. Es pot arribar més lluny, però s'han de rellevar. No pots estar al front contínuament perquè acabes completament inoperatiu pel combat.
Com s'entrena un agent per aquestes situacions, Enrique?
Precisament perquè es tracta d'una qüestió molt difícil d'aguantar. El nostre expert policial en aquesta matèria, el sergent David Berengueres, va dir que era necessari que l'administració o la societat en el seu conjunt siguin conscients de que existeix aquesta denominada fase 1 de la que parlàvem l'altre dia, aquesta fase merament instintiu i que té incidència en el context de les amenaces vitals. Per això és important que durant la formació tot això es tingui en compte. La galeria de tir, i aquí això també és un element interessant, és un sac de boxa, però no el ring, ens deia. Què passaria si el púgil només entrenés amb el sac i se'l considerés preparat per lluitar contra un altre boxejador en el ring? Els experiments del sergent Berengueres a la universitat s'han dut a terme amb policies portats al límit del seu estrès perquè els resultats fossin el més reals possibles, encara que a vegades estigui al límit de la ètica. Això també és molt interessant. Es van utilitzar armes de munició no letal perquè deixin grans hematomes que triguen a vegades setmanes a desaparèixer i ganivets elèctrics que fan la sensació de tall. Jo els he provat realment i la sensació és esgarrifosa. Et poses en alerta, no? Se't disparen els mecanismes de defensa. Berengueres està molt agraït als policies que el van ajudar a fer els seus experiments. Ja et dic, no m'estranya. Les conclusions van ser molt diverses. Moltíssimes persones en moments de màxim estrès s'acaben tirant per terra.
Collos.
Però passen més coses.
Aviam.
Vam veure, per exemple, com els policies en situacions sobtades no disparen on veuen. Això és fort, eh? Jo ho afirmo i ho puc corroborar. És a dir, ells veuen en un lloc i disparen en un altre. Si poguessin disparar on veuen, haurien de ficar la seva arma dins del camp visual. I això, quan una persona és agredida de forma súbita, el que parlàvem, el cervell instintiu diu, mira, quan tu disparis amb una silueta, fes-ho. Però ara que m'estan disparant, jo he de veure l'estímul davant meu i no puc ficar la meva arma dins del meu camp visual. Per tant, els policies no disparen on veuen.
Després, després d'aquesta fase instintiva que també descriu el sergent, pues arriba l'uniforme. Però hem vist que abans que arribi aquest uniforme passen moltes coses.
Val, casos reals. Va, sí, anem sí, a fer casos reals.
Potser volem parlar de tirotejos reals. A veure, oblidem-nos d'aquests trets de les pel·lícules de màxima precisió. Sí. No hi ha màxima precisió en un tiroteig real. Oblidem-nos d'aquells que surten a pit descobert. No hi ha pit descobert, on s'amaga en tiroteig real. Oblidem-nos dels que porten una metralladora cada mà amb dues cintes de munició creuades.
Va, això Rambo.
Això no existeix. En Juan Martínez ens explica un tiroteig real que va passar a Gran Via Bailén.
En cuanto empieza, oyes el primer disparo, lo primero que tienes que hacer es agacharte. Y esperas que no sigan disparando. Ni luego asomarte y mirar. O sea, que las películas son todos muy valientes. No dura ni un minuto. El enfrentamiento que tuve más gordo de todo eso en la Gran Vía, pues aquello ni un minuto duró. Y bueno, se cortó la diagonal, se cortó todo, tuvimos que sacarlo del coche, balas por todos los lados, casquillos por todos los sitios, coches que dejamos agujereados, claro, porque en la galería de tiro disparas y eres muy preciso disparando. Pero en un enfrentamiento hay disparos que se van hasta el quinto piso de un edificio.
Això és habitual, quan dispares, l'arma té retrocés i la pistola té molt poc recorregut, pots disparar a qualsevol lloc, a qualsevol lloc.
Va, casos
reals. Aviam. Comencem per un d'històric, el de l'Hockey Corral.
Sí, home.
És de l'Oest, eh? Això va passar a dos quarts de tres...
Guaieter, no és això?
Ah, sí. Això va passar a dos quarts de tres del migdia del 26 d'octubre del 1881 en el solar que hi havia darrere un corral a Tombstone, Arizona. Van ser 4 contra 5. Els germans Earl, Wyatt, Moran i Virgil i Doc Holliday, que els va ajudar, contra Billy Claiborne, Frank i Tom McGlory i Bill i Ike Clanton. Va durar 30 segons.
A les pel·lícules és molt més llarg.
A les pel·lícules ho fan més llarg.
20 minuts.
Va durar 30 segons. Sí. Es van tirar 30 trets. Van morir... No, els que hi havia, els carregadors que portaven. Van morir els germans McGlory i Bill Clayton, va haver-hi 3 ferits, va haver-hi, a veure, 3 morts, 3 ferits, 2 que van fugir, i l'únic que va quedar dret i sense ferides que va ser Whitehair. Era una guerra entre ramaders i els policies que els burgesos de la ciutat llogaven perquè eren nous temps. L'únic pistoler autèntic era Doc Holliday, que portava una escopeta amb dues bales, amb dos canons, i els altres tenien molt poca o cap experiència. No hi va haver-hi ni èpica, ni duel, ni precisió. Va ser una amanida de trets. Cada tret era un tro. Whitehair portava un Colt 44 de 12 polzades. Això vol dir gairebé llarg com una escopeta. Era un Colt que l'havien fet expressament per ell. Més llarg, més pesant, també més precís. Era un personatge, en fi, que va passar com a policia. De fet, era alguacil, era un recaptador d'impostos. Això és OK Corral.
Va.
Amanida de trets.
Anem a una altra.
Sí, jo crec que aquest també els hi deu sonar bastant als oients. La matança de Sant Valentí.
Home, el Capone.
Sí, sí, ens hem de situar a finals dels anys 20 a Chicago. I això ens fa amb la imaginació, ens envia a Chicago directament. Hi ha a la ciutat dos capos que es disputen el control absolut del crim organitzat. Un és Bugs Moran, i l'altre és, com ja hem citat, l'arxiconegut Alfonso Capone, Al Capone. La banda de Capone havia tingut notícies de que el grup rival havia quedat per reunir-se en un magatzem del carrer North Clark. A més, es faria un lliurament d'un carregament d'alcohol. La informació era que acudiria a la cita el mateix Moran. Això va cridar l'atenció, va estimular la banda rival. Sobre les 10:30 del matí del dia de Sant Valentí de 1929, 7 homes de la banda de Moran eren al magatzem del carrer North Clark iniciant la descàrrega il·legal d'aquella furgoneta, d'aquell camió d'alcohol. Moran no havia arribat encara. El retard seria decisiu per salvar la vida. De sobte va aparèixer una patrulla policial de 3 agents uniformats i un parell més de paisà. Un lloctinent de Moran els va sortir al pas. Es va mostrar molt contrariat perquè, segons les dades que es tenen, ja s'havia pagat el corresponent suborn a la policia perquè els deixessin treballar en pau. La resposta de la gent que estava intervenint va ser un cop de culata amb una de les seves ametralladores Thompson que la duien a sobre. Encanonats tots, els van fer passar a l'interior del magatzem per enregistrar-los a la paret. Mentre uns i altres anaven entrant al local, això també té un element clau, l'escena va sorprendre Bugs Moran just quan arribava a la cantonada, quan estava arribant a la cita. Això li va donar temps per fer marxar enrere i passar-se un temps discret en una cafeteria propera per vigilar una mica. Però al final el capo va decidir que marxava, que això de que hi havia policies on no hi havia, no era normal. Una vegada immobilitzats contra la paret, els membres de la banda de Morant van ser cosits amb una pluja de trets de, com a mínim, tres metralletes Thompson. Existeixen fotografies de l'escena, per si algú té l'interès morbós de fer-ho, fetes per la policia científica de l'època i que estan fàcilment localitzables a internet. Una carnisseria en la qual 7 persones van ser salvatjament executades. Els historiadors estan d'acord que va ser el Capone qui va ordenar, però ha de quedar clar que no es va detenir ni processar ningú per aquesta matança. El Capone estava a Miami.
Collell, n'hi ha més, eh?
N'hi ha més. Ràpidament, North Hollywood. Això va passar el 28 de febrer del 1997 i es va arribar a emetre en directe per televisió. És l'enfrontament entre Larry Eugene Phillips i Emil Matasariano contra desenes de policies que volien detenir aquests dos atracadors que van entrar a una sucursal del Bank of America. Al final van quedar ferits 10 policies i 7 civils i els dos atracadors van morir. Va ser una batalla desproporcionada pel que fa a l'armament. La policia només portava pistoles i revòlvers del calibre 9 i 38 especial i, en canvi, els atracadors portaven fusells semiautomàtics amb bales que podien entrar a les armilles antibala de la policia, que, de fet, rebentaven els cotxes de la policia. I ells mateixos anaven protegits a una armilla amb un reforç metàl·lic que impedia que les bales de la policia els hi fessin res. Entre tots dos, aquests dos assaltants portaven 5 fusells, 2 pistoles, un revòlver i 3.300 bales. Així ens van anar a atracar. Van entrar a robar, només entrar al banc, van disparar 100 bales per espontar el personal i clients. Imagina la manera de trits, eh? Pa, 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 pa. Surten de la sucursal i es troben, surten a només 300.000 dòlars, que esperaven robar molt més, i es van trobar desenes de cotxes de policies i helicòpters de les televisions de Los Angeles transmetent en directe. Les armes dels assaltants, ja dic, furgaven cotxes de policia perquè portaven munició antiblindatge. Va arribar un equip SWAT i al final va acabar que els disparaven a les mans i les cames, que eren un lloc on no estaven protegits. Un d'ells es va suïcidar i l'altre, que va arribar a robar una furgoneta i es va escapar 3 cantonades més enllà, també va caure ferit. En total van participar 300 policies que van disparar 650 bales, que són poques.
Sí, i comparat amb els atacadors?
Amb els atacadors, que en van disparar 1.300.
Sí, el doble.
Phillips va ser ferit 11 vegades, inclòs el tret amb què es va suïcidar, i Matasariano en va rebre 29 impactes, allò que dèiem que els ferits no cauen, 29 impactes. Va quedar ferit, va trigar 40 minuts en morir, i no va ser atès per l'ambulància, que va arribar 70 minuts tard perquè la policia ho va impedir.
Tenim un minut. Deixem-ho aquí?
Sí.
Deixem-ho aquí, perquè queda un cas només, queda un cas.
Que ens el guardarem, ens el guardarem.
Ens el guardarem. Setmana que ve sabeu de què parlarem?
Hi ha moltes possibilitats. Sí, que el ventall és ampli. Podem continuar amb el Capones i Dillingers. Podem
jo sóc molt fan de la màfia.
Ah?
Molt fan de la màfia.
Està bé saber.
La màfia, sí. No, per exemple, la màfia aquella època la gent era molt dolenta.
Sí, era molt dolenta. I d'això també algun dia podem parlar, perquè
Per exemple, un altre cas que també un dia hauríem de parlar és del que està passant ara, per exemple, tant a l'Empordà.
A l'Empordà hi hem anat un parell de vegades aquest any i segurament hi haurem de tornar-hi, perquè,
sí, perquè és que és
tota la costa.
És tota la costa, eh? Sí. I per què? És a dir, i després hauríem de parlar d'alguns llocs. Ara parlem de l'Empordà.
Bueno, són cases aïllades.
Ja, però ara és un Empordà. Però ha hagut una època que, per exemple, els casos més bèsties que es donaven a l'Estat estaven tots tancats al País Valencià, eh? Sí, hi havia molts casos al País Valencià, igual que hi ha hagut molts casos a Olot.
A vegades, com ho hem explicat aquí, el desplaçament de les bandes...
També,
això a vegades té a veure, realment, és tan senzill i tan dramàtic, si volem, la pressió policial fa que algunes d'aquestes bandes es moguin. De cop i volta abandonen un territori, se senten còmodes a València i comencen a apretar per allà. Després la policia a València apreta i se'n van cap al nord i arriben a Catalunya. Això és un fenomen que sovint es mou. I s'estan enviant molts efectius a la Costa Brava, realment, de Mossos d'Esquadra. Molt, des de... Sobretot des de l'assassinat del senyor Comas, del president de la patronal. Allà s'ha muntat un dispositiu que es manté encara, però que, bueno, que està donant... Que ells, la policia diu que està donant bastants resultats, o sigui que segurament la situació seria pitjor si no hi hagués aquest dispositiu.
En parlem la setmana que ve, del que vulgueu, com sempre. Per cert, que avui també explicaven que a Reus hi ha gent gran que surt amb escorta. Veïnal, surt amb escorta per por dels atracaments. En època de crisi, evidentment, hi ha...
Les ciutadanes són més vulnerables.
Més vulnerable, i en època de crisi hi ha més robatoris, per tant...
Los rateros de carrer són les principals víctimes. Aquells que arrenquen la cadena d'or del coll d'alguna persona, tot això sempre és lo principal. La principal víctima és una persona gran.
Són les
a la parada de l'autobús, a punt de creuar un carrer, etc.
Gràcies, Figueredo. Gràcies, Collell. Fins dijous que ve.
Vinga, bon dia.